Sigueu benvinguts una setmana més al programa El Campanar. Des dels estudis de ràdio de l'Arquebisbat de Tarragona us saludem en Santi Grimau al control tècnic, Montse Sabater, i qui us parla, Anna Robert. Com cada dia 2 de febrer, en la festa de la presentació de Jesús al Temple, se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, una jornada que va ser instaurada per Sant Joan Pau II l'any 1997 i que aquest any té especial rellevància, ja que se situa en el marc de l'any dedicat a la vida consagrada, convocat al Papa Francesc, i a més coincideix amb l'any jubilar teresià, amb motiu dels 500 anys del naixement de Santa Teresa de Jesús. Un regal per a l'Església i alhora una oportunitat per l'evangelització. I precisament sobre aquest tema ens parla l'arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol, en el seu missatge als quatre vents per aquest diumenge. Escoltem-lo.
Déu vos guard. El Papa va decidir que l'any 2015 fos l'any de la vida consagrada i en la seva carta al respecte deia als religiosos una cosa que podria sorprendre. Desperteu al món. N'hi ha que pensen que els qui es consagren a Déu són persones no aptes per altres coses, que fugen del món perquè el supere en la seva complexitat i desafiaments, com si fossin éssers apocats que busquen refugi en la seva comunitat o en el seu tancament. Com poden ser ells els qui despertin el món? Desconeixen potser la vida de molts d'ells. Per citar exemples, el de Santa Teresa de Jesús, del naixement de la qual se celebra enguany el 5è centenari, és paradigmàtic. Res d'apocament. Precisament el nunci va manar tancar-la al convent de Toledo, qualificant-la de fèmina inquieta, vagabunda, desobedient i contumaç. En realitat, la seva vida va ser una combinació perfecta d'acció i oració, sense que li faltés el bon humor. A un sacerdot que li parlava d'una novícia li deia: vostè em fa riure dient-me que ha comprès aquella ànima només de veure-la. No és tan fàcil conèixer les dones. Pel que fa a Sant Joan de la Creu, fill d'un pobre teixidor, abans de ser religiós va ser aprenent de fuster, sastre, escultor, pintor i infermer. I si hagués estat apocat, no s'hauria escapat de la presó on va ser tancat per la Inquisició del seu temps. En el seu escrit, als consagrats, el Papa Francesc els demana tres coses: mirar el passat amb gratitud, viure el present amb il·lusió i abraçar el futur amb esperança. La gratitud cap al passat és un tribut necessari, malgrat la incoherència en què s'hagi pogut incórrer fruit de la debilitat humana o de l'oblit d'aspectes essencials del carisma. Els errors han de portar-nos a tots a demanar perdó i a buscar la perfecció demanant per a això l'ajuda de Déu i sense fiar-nos de les nostres simples forces. Una altra idea del Papa, que té especial força plàstica, és que l'Església creix per atracció, si sap transmetre l'alegria i la felicitat de la fe viscuda en comunitat. I pel que fa a això, el que diu el religiós és aplicable a tots els fidels, ja que tots vivim en una comunitat que és l'Església, en la qual hi ha molts camins, però una mateixa meta. No som pelegrins solitaris, sinó solidaris cap a la vida eterna en Déu. Adéu-siau.
I escoltem ara l'Evangeli d'aquest diumenge, dia 1 de febrer. El fragment que escoltarem és del capítol 1 de l'evangelista Marc, els versets del 21 al 28.
Després van anar a Cafarnaüm. El dissabte, Jesús entrà a la sinagoga i ensenyava. La gent estava admirada de la seva doctrina, perquè els ensenyava amb autoritat i no com ho feien els mestres de la llei. En aquella sinagoga hi havia un home posseït d'un esperit maligne, que es posà a cridar:
per què et fiques amb nosaltres, Jesús de Natzaret? Has vingut a destruir-nos? Ja sé prou qui ets, el Sant de Déu!
Però Jesús el va increpar dient:
calla i surt d'aquest home.
Llavors l'esperit maligne el sacsejà violentament, llençà un gran xiscle i en va sortir. Tots quedaren molt sorpresos i es preguntaven entre ells:
què és tot això? Una doctrina nova ensenyada amb autoritat. Fins i tot dona ordres als esperits malignes i l'obeeixen.
I la seva anomenada s'estengué de seguida per tota la regió de Galilea.
I com ja és habitual, comptem també amb la reflexió de mossèn Joan Magí, president de l'Associació Bíblica de Catalunya.
Déu-vos guard, mossèn Joan Magí. El dia 1 de febrer celebrem el quart diumenge de durant l'any. La fe ens empeny a trobar-nos amb els membres de l'Església de Jesucrist. La nostra presència ens anima a compartir l'alegria de la presència de Déu que es manifesta en tots nosaltres.
Déu ens fa arribar la seva paraula en la veu dels qui llegeixen les lectures, en els nostres cants, a la nostra pregària, i ens dona força per a dir-li sí en el nostre amén.
Compartim la presència de Jesucrist i en ell totes les promeses de Déu han trobat un sí, i per això, gràcies a ell, diem amén a Déu i manifestem la seva presència.
Som batejats. És Déu mateix qui ens ha ungit i ens referma en Crist, juntament amb tots els creients. Com més ho meditem, més ho podrem experimentar. Hi ha grups que ho experimenten i preguen perquè també ho puguem experimentar nosaltres. Benet XVI ens diu: voldria fer-me ressò una vegada més de la gratitud i l'interès que el sínode ha manifestat per les formes de vida contemplativa que pel seu carisma específic dediquen molt de temps de la jornada a imitar la Mare de Déu, que meditava assíduament les paraules i els fets del seu fill. Així com Maria de Betània, que als peus del Senyor escoltava la seva paraula. Penso particularment a les monges i els monjos de clausura, que amb la seva separació del món es troben més íntimament units a Crist, cor del món. L'Església té necessitat més que mai del testimoniatge de qui es compromet a no anteposar res a l'amor de Crist.
La llum plena del compliment de la promesa de Déu la trobem avui i sempre en les accions de Jesús que ens presenta l'Evangeli.
Avui, en l'Evangeli de Marc, trobem Jesús alliberant les persones amb el seu ensenyament. Així mostra l'eficàcia de l'acció guiada per la paraula de Déu. Quantes vegades havia anat aquell home a la sinagoga escoltant les profecies i l'explicació dels mestres de la llei? Només quan hi va trobar Jesús, el Sant de Déu, que ens transforma en ofrenes santificades per l'Esperit Sant, en va sortir alliberat.
I ara és el moment per destacar algunes notícies de la setmana amb la Montse Sabater. La ciutat de Reus i la Congregació de les Germanes de la Consolació estan de celebració. Aquesta setmana hem conegut la notícia que la ciutat de Reus ha declarat l'any 2015 com l'any Maria Rosa Moles, fundadora de les Germanes de la Consolació i filla il·lustre de Reus, la seva ciutat natal.
La superiora de la comunitat de Germanes de la Consolació de Reus i directora del Col·legi Maria Rosa Moles d'aquesta ciutat, la germana Aranzazu Palau, ha anunciat que la celebració del bicentenari del seu naixement s'iniciarà a Reus el 21 de març amb un acte institucional presidit per la superiora general de la congregació. La cloenda d'aquesta efemèride serà a Tortosa, on va morir la religiosa l'any 1876, el dia 12 de desembre. Tot i que la programació completa es donarà a conèixer les pròximes setmanes, Palau ha avançat que els dies 14 i 15 de novembre es realitzarà a Reus un congrés que té com a objectiu aprofundir en l'estudi i el coneixement de la vida, l'obra i el llegat de la fundadora. Aquesta setmana també s'ha presentat el cartell commemoratiu del Bicentenari, obra d'un exalumne del Col·legi Maria Rosa Moles, Eduard Granados, qui ha explicat que el disseny recull la fusió entre la silueta de Rosa Moles i la de la Rosa de Reus, i que a l'interior de les quals s'hi reprodueixen imatges dels indrets reusencs més significatius de la seva vida, com ara la Prioral de Sant Pere, el Santuari de Misericòrdia o la seva casa natal.
I també aquesta setmana s'ha inaugurat l'exposició Teresiana Itinerant, que porta per títol La força d'una trobada. Es pot visitar fins aquest diumenge 1 de febrer al migdia al Col·legi de les Teresianes de Tarragona.
La força d'una trobada és una exposició organitzada per la família teresiana d'Enric Dussó, que forma part dels actes programats amb motiu de la celebració del 5è centenari del naixement de Santa Teresa de Jesús. El disseny i el muntatge artístic han estat obra del polifacètic artista Ciro López, amb un llenguatge suggerent. Mitjançant la imatge i el simbolisme, el visitant té l'oportunitat d'experimentar la novetat que l'espiritualitat teresiana suposa per al món i per a l'Església. Concebuda en tres espais independents, l'exposició introdueix el visitant en un recorregut on ha de travessar tres portes. Cadascuna ens introdueix en una sala diferent. L'entrada i la sortida ens connecten amb la realitat que som i en què vivim. La cloenda de l'exposició serà aquest diumenge 1 de febrer a la 1 del migdia, amb un recital de textos teresians de la mateixa escola, al Col·legi Santa Teresa de Jesús de Tarragona.
I els joves de confirmació de l'arxiprestat a Tarragona Centre han participat en una trobada al monestir de Sant Josep i Santa Anna de l'aquesta ciutat, acollits per la comunitat de germanes carmelites descalces amb motiu de l'any jubilar teresià.
Durant la trobada, els joves van poder escoltar el testimoni de vida d'una de les germanes de la comunitat. Una vida de superació, esforç i treball que la va portar a plantejar-se en un moment determinat la seva vocació religiosa. Seguidament, a través d'una dinàmica, els joves van expressar què els havia impactat més del testimoni i van participar de la pregària final que va girar entorn a Santa Teresa de Jesús a través de l'Evangeli, els cants i les pregàries. Aquesta trobada, on hi són convocats tots els joves dels cursos de confirmació de les parròquies de l'Arxiprestat de Tarragona Centre, es va començar l'any passat i té lloc a finals del mes de gener, pels voltants de la solemnitat de Sant Fructuós i la conversió de Sant Pau Apòstol.
Gràcies, Montse. I us recordem, com sempre, que si voleu llegir aquestes notícies amb més deteniment, ho podeu fer al web de l'Arquebisbat de Tarragona, www.arqtgn.cat. La família sempre ha estat i serà una de les prioritats de l'Església, però avui dia té un especial protagonisme, només cal fixar-nos en el sínode de bisbes sobre els desafiaments pastorals de la família en el context de l'evangelització, que se celebrarà el mes d'octubre d'aquest any. Avui, a l'espai de l'entrevista, tractarem aquest tema, la pastoral familiar, però en l'àmbit diocesà. Elder Moya conversa amb el delegat de pastoral familiar de l'Arquebisbat de Tarragona, mossèn Josep Masdeu.
I un dijous més, com sempre, des de la Delegació Diocesana de Mitjans de Comunicació Social, amb els nostres continguts habituals dins de l'espai de l'entrevista, avui per explicar-vos unes jornades de formació que es realitzaran la setmana vinent a Tarragona, concretament el divendres 6 i el dissabte 7 de febrer, que s'organitzen dins de la Delegació de Pastoral Familiar i que tenen per nom Projecte Raquel i que tracten i, sobretot, donen resposta doncs, al que és el drama, al que és la situació post-avortament. D'això en parlarem, però també volem doncs, ampliar moltíssim més el que és tota la tasca, tot allò que es fa, tota la feina dins de la Delegació de Pastoral Familiar. Per això, avui ens acompanya i li donem una càlida benvinguda i li felicitem l'any a mossèn Josep Masdeu, delegat de Pastoral Familiar. Què tal, com està?
Molt bé, bon dia i gràcies per convidar-nos, no?
Entrem en matèria, mossèn Masdeu, perquè tota la nostra audiència tant doncs, puguin assabentar-se i puguin conèixer una miqueta el que és la feina que es fa dins de la delegació que vostè encapçala, com es traduiria?
Jo diria que la delegació, com tota delegació, ha de ser un complement de la pastoral ordinària, no? El lloc natural de la pastoral, en aquest cas, són les escoles, són les comunitats parroquials, no? Els arxiprestats, complement les escoles, complement els moviments, el que sigui. Però, bàsicament, és el lloc ordinari, deu ser la parròquia, no? Per tant, sí que hi ha tot un complement de coses, un conjunt de coses, en les quals, com a parròquia, com a arxiprestat, potser no es pot arribar, i és llavors quan una delegació doncs emprèn una sèrie de qüestions més concretes, no? Una d'aquestes, que és l'altra cara de la llar natalis, és a dir, la llar natalis seria l'element per a aquelles dones, aquelles noies, que doncs es plantegen no avortar, senzillament tirar endavant amb el seu embaràs, i que estan doncs, en una situació d'exclusió, de marginalitat, un moment en el que doncs, no tenen el suport necessari. Per tant, aquí cal fer front a través d'una casa, no? Que, si Déu vol, doncs, ja ha fet alguns serveis durant aquests anys, però que ara, en bé del que ens demana l'administració, doncs, la tornarem a reobrir. Tenim unes religioses que se'n farien càrrec del funcionament. I, per tant, aquesta seria una cara. Però l'altra cara és aquesta, no? És la situació d'una dona, d'un home, no?, que ha contribuït d'alguna manera, doncs, en un avortament i que allò queda com una ferida, no?, una ferida oberta. No es tracta pas de jutjar ningú, de valorar res de ningú, sinó d'acompanyar, d'ajudar a fer front, de que se senti estimat i acompanyada la persona que, doncs, ha patit aquesta situació buscada, volguda, el que sigui. Vull dir, el judici el deixem per nostre Senyor i nosaltres el que hem de ser és amatents a aquesta misericòrdia, aquesta bondat, aquest acolliment, i per això es necessiten unes persones, uns professionals, certament, psicòleg, un metge, un ginecòleg, el que sigui, del camp, doncs, un assistent social, però també es necessita un voluntari, una persona que acollirà, que acompanyarà en el procés, doncs, que planteja haver avortat, no? Perquè no hi ha unes receptes, cadascú, doncs, això ho viu com pot, no? No pas com vol. Bueno, doncs ja ho he fet, ja està, l'hecho pecho, no? Sinó que això a vegades remou, no?, l'interior de les persones. De fet, el projecte Raquel és un projecte que va néixer als Estats Units, que està implantat en moltes diòcesis de l'estat espanyol, aquí concretament Barcelona, Terrassa, no, però que sorprenentment, doncs, dona uns resultats, no? Ho haurem de fer a la tarragonina, és a dir, una cosa és el projecte tal com funciona amb un altre, com funciona a Madrid, com funciona als Estats Units.
Li donarem el nostre llibre d'estil.
Clar, els donarem el nostre marca, no? I això a Tarragona, doncs, es pot fer, no? Perquè aquí intervé molt, sobretot, aquest servei d'orientació familiar, el COF, no?, que hi ha de conciliar-hi amb un servei amb un Mateu, amb un equip, jo considero que hem anat fent equip, un equip de bona gent, no?, i professionals, a més, no? Llavors, és aquesta la tasca del COF, també, orientar situacions límit de les famílies, no?, o del matrimoni, o de la parella, no?, alguna situació que ens hem trobat de violència de gènere, no?, però de violència aquesta de pares a fills, de fills a pares, això es dona, eh? Doncs una altra qüestió que es dona i que l'hem d'acompanyar és el síndrome post-abort, no? I aquest síndrome, fer-ho amb la major professionalitat possible, és a dir, utilitzant una tècnica, no?, que hagi ajudat, que sigui bona, no?, per les persones.
Mossèn Mas diu, es troben dins del context d'aquest jove segle XXI, doncs, que hi ha un alt grau de dones, de persones, doncs, marginades, ferides, tenint en compte, doncs, les situacions que parlàvem dels avortaments? La percepció que es té?
La percepció que es té és que, mira, la setmana passada hi havia una trobada de delegats de pastoral familiar a Sant Feliu, i els de Terrassa, que ens porten un cert avantatge amb el projecte Raquel, parlaven del que va d'any 23 persones.
Mare de Déu.
Clar. És que, clar, aquí un component és la qüestió religiosa, però és un component.
Sí, sí, sí.
Clar, vull dir, no pretenem analitzar-ho tot només, no?, sinó que jo penso que la misericòrdia de Déu Nostre Senyor, Papa Francesc, abraçar el sínode, que ens dirà, vull dir, no, veràs, que ens dirà, perquè ja ens ho està dient, no? Escolteu-me, vull dir, mira, practiqueu l'acolliment, practiqueu la bondat, perquè Déu és bo també amb nosaltres, eh? Nosaltres no som la gent que ho fem tot bé i que sempre l'encertem, no? Si Nostre Senyor és generós amb nosaltres, què menys, no?, que ser generosos amb els altres i acompanyar-los en aquest procés de dol, no?, de dol, de dir, mira, doncs, no ho sé, potser no em vaig encertar, potser em vaig precipitar, potser en aquell moment, o potser no tenia una altra alternativa, però això ara em fa mal, no?
Correcte.
Llavors, el projecte Raquel no pretén culpar ningú, ni, no, vaja, jo convidaria més aviat a llegir les persones que hi han passat, no?, acollir, acompanyar en el procés de sanació, però de sanació, diguem-ne, no corporal, no mental, sinó, doncs, humana, no?
Correcte. Comentava, i m'agradaria incidir també en el que és l'enfocament de la importància que vostè destacava de la llar natalis.
Sí.
Seria un dels pilars, per entendre's.
Un dels pilars. És a dir, el servei del COF és un servei que ja funcionava, que era pròpiament constituït, potser no? Quan hi havia delegat mossèn Josep Moreno, després amb la Carme Borbonès, també mossèn Estanis, però, clar, vull dir, el servei del COF, el que en aquests moments voldríem és que, certament, acollís i orientés les situacions límits. Quan ens arriben aquestes situacions, però aquest lloc natural, torno a dir, quan una persona té problemes, el que farà és anar al rector o anar a la parròquia, si és que ho volen tomar des d'aquesta vessant, no? Però, si no, hi ha situacions que depassen, no?, i que necessiten, doncs, també de la capacitat de reconciliació, de tornar a començar, tal. Clar, això genera, per tant, dues situacions al límit. Una seria la que entomem amb el projecte Raquel i l'altra la que entomem amb Llar Natalis. Llar Natalis està a la casa feta, no?, aquí a Tarragona, a la Part Alta. És una casa que pràcticament demà hi poden anar, però que, lògicament, nosaltres hem de complir amb el que ens marca l'administració. Estem en una col·laboració amb Càritas, diocesana, a veure si ens en sortim, que hi hagi assistent social i que ens en sortim.
En definitiva, el que diem, dotar dels recursos,
clar,
que marca l'administració.
Que envalta, no?, l'administració. Uh-huh. I, sobretot, el que potser això ho ha allargat més del compte és que és clar que hi ha d'haver les persones consagrades. És a dir, això no es pot arreglar a base de sous.
Correcte.
No? Sinó que necessiten trobar les persones que estaran per elles, que les acompanyaran, que tindran sempre la mateixa gent, i ens ha costat trobar unes religioses. No? Uh-huh. El 2015, aquest any que ara comencem, hi ha el compromís de que aquestes dones vinguin a Tarragona, una congregació nova, jove, molt jove. És a dir, fàcilment podíem trobar pel casc antic a partir de final de curs 3 o 4 monges de menys de 35 anys. Allò que dius, però com és això? Doncs Dios existe y es bueno. Doncs trobar-nos persones d'aquestes, de dir que sí, però amb un encàrrec, amb un molt concret, no?
Entrem a la recta final d'aquesta entrevista. El que sí m'agradaria, doncs, apuntar i preguntar-li si hem d'afegir alguna qüestió més, alguna informació que sigui necessària, doncs, perquè tothom ho acabi contextualitzant perfectament.
Sí, clar, el context és pastoral familiar, no? Hem parlat del COF i del que fa el COF, no?, que és, bàsicament, doncs, aquestes tres dimensions, acompanyar la gent que té aquests conflictes naturals, que tampoc no, avui en dia, doncs, penso que la convivència és prou dura i prou difícil com per admetre que hi hagi situacions, no?, d'aquestes. El COF, per un costat, també Llar Natalis, també el projecte Raquel, que l'engeguem, però llavors això ho enmarquem des de pastoral familiar. A pastoral familiar he dit que es dona naturalment a les parròquies, essencialment, o en aquells moviments, no?, doncs, també de pastoral familiar. Però, clar, aquí arrenca amb uns prematrimonials, no?, uns diàlegs prematrimonials. Nosaltres, el bisbat, l'arquebisbat de Tarragona, doncs, ho va encarregar el CPM, aquest moviment, no?, de caire interdiocesà, internacional, també, de preparació al matrimoni. Aquesta preparació, doncs, es fa en molts dels arxiprestats, de manera extraordinària, també en FEM, no?, aquesta seria... Hem endegat també el que en dèiem trobar-nos en família, que són com uns sopars col·loqui, 3 a l'any, no?, ara demà, passat demà, 31, fem el següent, no?, aquí al seminari, al Centre Pastoral Seminari, Centre Pastoral del Seminari. Després ne tenim un altre al maig, el 16 de maig, no?, i mentrestant tenim una jornada diocesana de pastoral, jornada pastoral familiar, una jornada de família cristiana, el 19 d'abril a Riudoms. L'any passat la vam fer a Tarragona, enguany saltem a Baix Camp, diumenge a la tarda, no?, algú que ens explicarà pels grans, doncs, alguna qüestió del sínode, pels menuts d'entreteniment, naturalment, i ho fem coincidir amb la delegació de pastoral de joves, que algun testimoni sobre del matrimoni cristià de gent, per gent jove. Acabem amb l'Eucaristia, que ens acompanyava el senyor arcabisbe, i un tall de coca i cap a casa, no? És el que pertoca.
Bon fi de festa.
Sí, però bàsicament no es tracta de que la pastoral de pastoral familiar tingui una bateria d'activitats, no? Perquè l'activitat ha de ser casa, a la casa de cada un, però sense complements que pugui jornar. No? Les jornades aquestes que fem de trobar-nos en família, jo diria, molt bé, perquè la gent va repetint i ara mateix, no? Doncs no podem venir perquè hi ha això, perquè hi ha allò, però, clar, es tracta de en el marc d'un sopar, un tema, afrontant tema, que hi hagi una parella no d'expert, sinó més aviat en plan testimoni, que puguis fer diàleg en totes les taules i que diguis, mira, doncs, per la nostra vida de parella, de família, seria bo aquest aspecte, aquest altre, aquest marge, i punt.
Doncs, mossèn Josep Masdeu, delegat de Pastoral Familiar, li agraïm la seva presència aquí, les seves explicacions, i l'encoratgem, com sempre, doncs, a seguir treballant durant tot aquest 2015 pel bé de tots els éssers humans.
Jo diria que per això és possible, que perquè hi ha un pilot de gent al darrere, eh? Un delegat no és, és algú que dona la cara, perquè hi ha equip, i l'equip, els equips són necessaris, eh? I que jo també agraeixo a totes aquelles persones, els mossens, tantes persones que contribueixen a que la pastoral familiar sigui una realitat i que la puguem afrontar d'una manera més comuna possible.
Moltes gràcies.
Doncs apa, bon dia.
I fem ara un repàs als actes que s'han programat per aquesta propera setmana, quan vulguis.
Diumenge 1 de febrer. Celebració diocesana de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que tindrà lloc a la Catedral de Tarragona a les 11 del migdia i organitza la Delegació Diocesana de Vida Consagrada. Dimarts 3 de febrer. Novena en honor de la Mare de Déu de Lourdes a Reus, que serà del 3 a l'11 de febrer, amb el rest del rosari, oracions pròpies de la novena i celebració de l'Eucaristia. Els dies 7 i 8 de febrer no hi haurà missa. Tindrà lloc a l'Església Parroquial de la Puríssima Sang de Reus, a les 7 de la tarda, i organitza l'Arxiconfraria de Lourdes de la Parròquia de la Puríssima Sang de Reus. Dimecres 4 de febrer. Presentació de la col·lecció Història del Pensament Cristià, del doctor Josep Gil, a càrrec del doctor Josep Ignasi Saranyana, doctor en Teologia i Filosofia i professor emèrit de la Universitat de Navarra. Col·laboraran a l'acte el doctor Josep Gil Ribas i el senyor arcabisbe, monsenyor Jaume Pujol Balcells. Tindrà lloc al Centre Tarraconense al Seminari, a 8:15 de la tarda. Organitza l'Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós. Divendres 6 de febrer. Missa d'inici de la campanya anual de Mans Unides. Presidirà l'Eucaristia mossèn Joaquim Fortuny, vicari general de l'Arxidiòcesi. A l'Església de Sant Antoni de Pàdua de Tarragona, la Rambla Nova número 105, a les 7 de la tarda. Organitza Mans Unides de Tarragona. Presentació del llibre Temps après, memòria, experiència i compromís. Els autors són mossèn Josep Bofarull i Núria Ventura. La presentació anirà a càrrec de Pilar Mussoles. Altres presentacions seran el 10 de febrer a la Biblioteca Xavier Amorós de Reus a les 8 de la tarda a càrrec de mossèn Joan Àguila. El 25 de febrer a la parròquia de Sant Pau de Tarragona a les 8 de la tarda a càrrec de mossèn Manel Fuentes. El 27 de febrer a l'Orfeó de la Canonja a les 8 de la tarda a càrrec del senyor Francesc Roig. Tot això tindrà lloc a la sala d'actes de l'antic convent del Carme de Valls, a la plaça del Carme número 5, a 8:15 del vespre. Organitza la parròquia de Sant Joan Baptista de Valls i Cossetània Edicions.
Igual que les notícies, a tots els actes d'agenda els podreu trobar al web de l'Arquebisbat de Tarragona. I abans d'acomiadar-nos, us recordem que podeu tornar a escoltar el programa sempre que vulgueu al web arqtgn.cat de l'Arquebisbat de Tarragona, a la secció Ràdio. Allà els trobareu tots. Ara sí, ens acomiadem, però tornem la propera setmana a la mateixa hora de sempre. Gràcies per acompanyar-nos. Fins aviat.